Les 8, 8:45 del matí. A aquesta hora del matí saludem en Xavier Casas, que és el secretari general de l'UGT a les comarques de Girona. Senyor Casas, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I ho fem per explicar-vos, per parlar, per ampliar aquesta vaga dels treballadors de la neteja de Pals que s'ha organitzat pels dies 17, 18, 19, 20, 21 i 22 d'abril. El motiu de la vaga és el bloqueig de negociació del conveni col·lectiu. Senyor Casas, passa massa sovint que vagues i bloquejos per negociacions del conveni col·lectiu.
Sí, és quan hi ha una manca de voluntat per part de, en aquest cas, de l'administració, doncs de fer justícia amb els seus treballadors. Això passa massa sovint, és cert.
Però els treballadors de... És l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas. Estan sense conveni col·lectiu ara mateix? O és que es vol renegociar?
Aquí s'ha de... venim d'una situació molt complicada de més de 5 anys de retribucions congelades, i aquí és un cas típic, desgraciadament, i que passa massa sovint, en què l'administració, que té externalitzats serveis, se'n desentén. En aquest cas, per part de l'Ajuntament, veiem que se'n desentenen, ho aboquen tot a una negociació entre treballadors i empresa externalitzada, i en aquest cas doncs, ens trobem en un moment en el qual doncs, hi ha estem esperant una nova concessió i el que diuen en castellà el uno por el otro la casa sin barrer, en aquest període que es pot allargar durant mesos i mesos perquè es pot impugnar la nova adjudicació, doncs els grans perjudicats, doncs qui són si no? Els treballadors.
És a dir, que Pals, Fomento de Construcciones y Contratas no és l'empresa que hauria d'estar gestionant el servei ara mateix.
En aquest moment ho està gestionant i és responsable, i és amb ells amb qui ens hem assegut per negociar les noves condicions, perquè actualment són ells, i aquí veiem que ells no tenen cap interès en resoldre res perquè estan pendents de la nova concessió, de veure què passa. I en aquest mentrestant, que pot durar, que està durant ja mesos, doncs els grans perjudicats són els treballadors, que aleshores... aquí van a l'Ajuntament, que és qui atorga aquesta concessió, qui fa aquesta concessió d'aquest servei tan important, i l'Ajuntament, en aquest cas, l'Ajuntament de Pals, veiem que se'n desentén.
No ha participat en cap moment en possibles... res?
Està donant una actitud totalment dilatòria, podríem dir-ho, i... se'n desentén, és com si no existís, i aquest és el problema que tenim, que creiem nosaltres que en aquest cas és una administració local, però això ens hi trobem amb administració a nivell autonòmic, amb administracions comarcals, doncs sovint hi ha una despreocupació, una irresponsabilitat de qui és diguem l'administració que externalitza, que fa aquesta concessió. Creiem que haurien d'estar molt més interessades, molt més implicades, perquè en el fons són les que són finalment responsables, les administracions. I aquí veiem un cas de desentendre's dels treballadors que estan donant aquest servei tan important per Pals de sanejament.
Ni tan sols des que s'ha fet la denúncia, que ja han passat 2 dies, tampoc no hi ha hagut cap aproximació.
Aquesta pròxima setmana, si no recordo malament, el dia 4, hi ha una mediació per part de la Generalitat. Aquí veurem si l'administració doncs en diu alguna cosa.
Perdó, o segueix... Quin dia heu dit?
Si no recordo malament, crec que és la setmana vinent.
Val.
I em sembla que és el dia 4.
Això
podria equivocar-me, dia avall.
A Barcelona?
No, la farem segurament a a la Generalitat, a Girona.
A la Generalitat, a Girona. Sí, perquè com valoreu la feina del govern en, en aquestes mediacions? N'hem sentit casos molt mediàtics, com la vaga dels, metges o la vaga dels... altres casos. Que és un paper que fa la Generalitat des de fa poc? És destacable respecte a altres institucions?
És destacable, no és des de fa poc, és una feina que li correspon a la Conselleria de Treball i és una feina doncs, que és de gran utilitat. Sovint s'han desbloquejat situacions molt complicades. Recordo el conflicte de Nirster i a Blanes, i sovint és important i com a mínim serveix perquè l'Ajuntament no segueixi amagat com un cargol quan no plou, no? I sortir doni senyals de vida i com a mínim quedi en evidència, es vegi un marge de negociació o es pugui establir una agenda per arribar a una solució del conflicte.
Un altre conflicte obert a l'UGT que afecta moltíssim el Baix Empordà és el dels bombers. Ahir, per exemple, va estar tancat el parc de Calonja, el parc de bombers de Calonja, per aquesta negativa de fer hores extra. És un conflicte que s'està allargant massa, no?
Sí, perquè és un conflicte que ja porta massa temps i ara doncs, ha esclatat perquè ja s'ha fet absolutament insuportable. És una situació estructural de manca de plantilles, hi ha una manca de personal, de bombers, a tota Catalunya, no només al Baix Empordà. Aleshores, doncs, cada any hi ha un volum d'hores extres que, bueno, doncs que posen en evidència que si hi hagués més personal no caldria fer tantes hores extres. És a dir, no estem parlant d'un encariment d'un servei tan important com és el de bombers, sinó d'una estructuració, d'una reordenació necessària que ja porta molts i molts anys i creixent, perquè hi ha hagut tota aquesta dècada maleïda de retallades i de congelació de convocatòries de llocs de treball. Ara és cert que hi ha hagut alguna convocatòria. Aquí el problema que tenim és que des de que surt la convocatòria fins que tenim el bomber preparat i amb formació suficient com per poder actuar en unes situacions en les que literalment es juguen la vida, doncs passen molts mesos. I per tant, aquesta situació ens temem que, malgrat les convocatòries, doncs estarem un temps sense tenir els parcs de bombers amb les dotacions imprescindibles i ben dotats, com ha de ser.
S'ha viscut alguna situació de risc per culpa d'aquesta manca de bombers, a més que ens acostem a l'estiu?
Constantment es viuen situacions de risc.
Però
constantment.
Risc o situacions que s'hagin vist que no s'hagin pogut resoldre tan ràpid com hauria estat situacions allò que diguem aquí s'ha posat en... hagut problemes, podria haver hagut problemes per bona part dels boscos de la casa nostra.
Miri, no cal anar més enllà, a l'Alt Empordà va haver-hi aquell foc tan desgraciat. Aquí va haver-hi molts factors i evidentment doncs, amb dotacions amb més suficients i millor situades, doncs segurament es hagués pogut, sempre es pot fer més, no? Aquí no es pot dir no hauria passat, això no seria veritat, no? Però sempre es pot fer més i més en situacions que són molt dramàtiques en aquest cas. Fa poc va haver-hi aquí, si no recordo malament, era a Badalona, a l'àrea metropolitana de Barcelona, també un foc en una vivenda. Són situacions en les quals tampoc podem dir exactament si hagués hagut, no hagués passat, no? Són situacions molt complexes de gestió, però que aquí el que veiem nosaltres és que pot passar, eh? Estem jugant... amb foc, mai millor dit, no? Estem jugant amb foc, és una situació que pot passar, que està latent, amb aquest tancament de parcs que està passant també no només a Baix Empordà ni a la demarcació de Girona, sinó a tota Catalunya s'estan produint aquest tancament de parcs doncs, per manca de personal, per cridar l'atenció, que es vegi la realitat, que ho coneguin els alcaldes i també per part dels propis alcaldes també es mobilitzin. Doncs és una situació que està latent, que està allà, i no volem cridar al mal temps, i tant de bo no passi res. I aquest any, per ara, s'està plantejant una jornada, una temporada d'estiu, si no plou, doncs molt complexa, i no volem cridar al mal temps nosaltres, però sí advertir que el risc està allà i que no s'hi pot jugar amb foc.
No, en aquest cas, potser cridar al mal temps i que plogués una mica sí que aniria bé.
Oh, i tant que aniria bé, i a més ara, i no només a nivell de boscos, sinó a nivell de conreus, i l'agricultura en aquest moment ho està necessitant, i de quina manera.
Mm-hmm. Tenim un altre conflicte obert, que és el Consell Comarcal del Baix Empordà. Fa pocs mesos, fa poques setmanes, els treballadors es van concentrar en el ple d'aquest Consell Comarcal. Desacord per contractes temporals, massa contractes temporals i sous baixos. S'ha avançat d'alguna manera des que es va anunciar aquest trencament de negociacions amb la direcció del Consell Comarcal?
Hi ha algun moviment, però per ara només queda amb això, moviment, amb gesticulació. Si no recordo malament, el 12 d'abril hi ha una reunió, però no passem de gesticulacions, no tenim cap informe escrit ni cap proposta concreta, és a dir, que seguim igual, en realitat. Aquí hi ha una situació molt important de valoració de llocs de treball. Aquí parlem aproximadament d'uns 300 llocs de treball, és una xifra prou important, i veiem un Consell Comarcal en el qual no estan definits els llocs de treball de la manera que hauria de ser. De la més convenient per establir, doncs, tot, horaris, retribucions, responsabilitats, i veiem per part de, novament, és l'administració, com parlava abans de l'Ajuntament de Pals, doncs aquí és novament l'administració la que veiem que no acaba d'assumir la seva responsabilitat. Un exemple és aquest estiu passat, va arribar la proposta d'horaris d'estiu a la mesa de negociació el 22 d'agost. Això és anar a misses dites. Amb això jo crec que ja està tot dit, no?, de la poca voluntat i la poca activitat i previsió per part d'una administració, en aquest cas el Consell Comarcal del Baix Empordà. Uh-huh.
I a més, també parlant del Baix Empordà, l'altre, quan va acabar la temporada turística d'aquest estiu, vostès van denunciar que s'havia perdut el 20% dels llocs de feina i que el Baix Empordà és una de les comarques de Girona on hi ha més inestabilitat laboral. Això ho sabem, i això a més s'acosta la temporada turística, Setmana Santa, i això començarem a patir-ho ja. La qüestió és, també estem molt a prop de les eleccions municipals i hi haurà moltíssims partits que ens prometran que intentaran acabar amb aquesta transitorietat, amb aquesta inestabilitat laboral. Com es pot fer, o quines eines demana l'UGT als partits que es presenten en aquestes eleccions que apliquin per acabar amb la inestabilitat?
La primera de tot és la derogació de la reforma laboral. Les dues reformes laborals últimes han generat aquest marc tan desequilibrat en contra del treballador. Aquesta seria la primera que li demanaríem a qui pogués fer-ho, no? Evidentment això són reformes laborals d'àmbit estatal. A nivell local, què es pot fer? Doncs es pot fer molt. Aquí ens trobem amb un fenomen d'estacionalitat, és una de les cares que té la precarietat, l'estacionalitat, i que comarques gironines la vivim d'una manera descarnada en tota la costa, no? Nosaltres a la Costa Brava volem que sigui brava, no precària, i veiem que tota ella a nivell laboral és precària. On més és a Selva Marítima. A Selva Marítima, doncs, sí que trobem, és com un dragon can. Si es veu un gràfic amb els llocs de treball que hi ha segon trimestre, tercer trimestre, quart trimestre, cada any repeteix, no?, amb crisi o sense crisi, però repeteix aquest dragon can, aquesta pujada brusca, no?, cap a finals de juny arribem al pic més alt, primers de juliol, i després veiem com a setembre es desploma, no?, fins a arribar a uns valors, doncs, a desembre, gener, doncs, que toquen fons. Per donar un exemple, en aquest cas és l'exemple més sagnant, seria Selva Marítima. Passem de tenir a Selva Marítima 28.000 llocs de treball en la punta màxima de juny-juliol a 18.000 llocs de treball solament 4 mesos després. Evidentment, aquesta situació també passa a Baix Empordà, una mica més suau, però també passa, i evidentment això dificulta un arrelament de les persones en el territori, la gent jove en marxa, i d'altra banda té una repercussió directíssima amb el que és la renda disponible. La renda baixa, evidentment, si es treballa 12 mesos l'any, la renda és una, i si es treballa doncs uns pocs mesos és una altra. Hi ha un empobriment i estem amb unes xifres de renda molt baixes en relació a la mitjana de Catalunya, i dins de la demarcació de Girona doncs tot el que és la zona costanera doncs ronda entre un 15 i un 20% de renda més baixa.
Però clar, això, els efectes van més enllà també dels diners, sinó també de la població. No tenim personal qualificat perquè tothom marxa, o com va?
No, sí que tenim personal qualificat. El que passa que marxa doncs a buscar àrea metropolitana o a l'estranger, o a un vegi que pot treballar durant 12 mesos a l'any. Simplement això, és la inestabilitat, és aquesta estacionalitat la que fa que marxi molta gent jove. Aquí, per on veiem quin sector és el que dona més estabilitat, doncs evidentment un sector industrial. Veiem com a comarques que tenen, anem a Garrotxa, per exemple, que seria l'altra cara de la moneda, o fins i tot a Selva Interior, doncs veiem que hi ha un sector industrial més arrelat, que dona feina 12 mesos l'any, i això es tradueix en unes rendes, i es redueix en uns índexs d'atur doncs inferiors, i el que és millor, que són més o menys estables al llarg de tot l'any. No són aquest dragon camp del que em feia referència abans. És un trencacames vital, no?, que impedeix aquest arrelament sociològic. Necessitem indústria, necessitem una estabilitat, i necessitem, evidentment, és una comarca tan bonica, el Baix Empordà i tota la Costa Brava, és impossible, no hem de donar l'esquena al turisme, al sector turístic, però nosaltres veiem un sector turístic premium, no en el sentit de sector turístic per rics. Per la UGT no és aquest el turisme premium. El turisme premium que hauria d'aterrar a la Costa Brava és un turisme de més mesos a l'any, no d'aquesta estacionalitat tan marcada, que fins i tot aquests anys que hem marcat rècords de turisme, la temporada no hem vist que s'hagi allargat. El turisme premium ha de treballar tot l'àmbit cultural que tenim a l'Empordà, que no és poc, és comparable a Toscana, és comparable a la Provença francesa. Ens hem d'emmirallar més en els models turístics europeus. Els nostres rivals han de ser França, Itàlia, Àustria. No ens ha de preocupar el nord d'Àfrica, és un altre model. No hem de competir amb ells perquè som un altre model, hem d'aspirar a ser un altre model. I això és el que encara veiem, que hi ha molta feina per fer.
Queda clar. Xavier Casas, secretari general de l'UGT a les comissions, a les comarques de Girona, moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
I que tingui molt bon dia.
Molt bon dia.